Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En aquesta setmana tan important pel Barça, amb doble compromís, dijous partit a Caixa o Faixa al camp del Galatasaray i diumenge al Clàssic. La notícia del matí al Barça és que el Barça ha tancat el fitxatge del migcampista del Milan, Franck Kessié. 25 anys, arribaria lliure i en principi signaria per 4 temporades. Queda pendent, evidentment, la confirmació oficial. De seguida, l'Helena Condis ens dona detalls de l'operació i també de com va la recuperació d'Ansu Fati. El Real Madrid, pendents de Rodrigo, Benzema i Mendy, que van acabar tocats ahir al partit contra el Mallorca, partit que el Madrid va guanyar per 0-3. Rodrigo té un cop i podrà estar en el partit contra el Barça. En els casos de Benzema i Mendy, els hem de donar ara mateix com a dubtes pel Clàssic, a l'espera de que passin proves mèdiques. La polèmica del partit, que afecta el Clàssic perquè Casemiro estava percebut, va poder veure groga en un parell o tres d'accions, però l'àrbitre del partit no el va amonestar i Ancelotti va decidir substituir-lo abans que veiés la groga. Per tant, estarà també a disposició pel partit. I el Galatasaray, que va jugar també ahir derbi de Lliga davant del Besiktas, va guanyar per 2-1 amb dos gols de Kerem a Turkoglu, el dorsal número 7, que ja ens va agradar molt en el partit del Camp Nou. Avui tenim Champions. Es juguen dos partits més de tornada dels vuitens de final. Manchester United, Atlètic de Madrid, amb empat a un de l'anada, i també Ajax-Benfica, amb 2-2 del partit d'anada. Tenim, per tant, tiempo de juego a la COPE a partir de 9:15. A l'Espanyol, el Quique Iglesias ens donarà detalls sobre els moviments al voltant de la propietat del club. Un dels titulars és que Mr. Chen es planteja comprar el club a títol personal sense descartar incorporar un accionista minoritari disposat a invertir. Després en parlem. El Barça femení, que després de proclamar-se campió de Lliga, s'entra ara en el partit de Copa de la Reina de quarts de final de demà al camp de la Reial Societat, a partit únic. En bàsquet, avui tenim partit d'Eurocup, Joventut Liet Kabilis, a la Lliga CB ahir, derrota del Manresa 90-85 a la pista del València. En futbol sala, el Barça ha anunciat el fitxatge de Catela pel que resta de temporada i dues més. Catela arriba lliure del Samara rus, equip que ha desaparegut. I en tennis, pendents d'Indian Wells, han avançat ronda Rafa Nadal, Carlos Alcaraz i Paula Badosa. Passen a setzens de final. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Miguel Rico i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem via Twitter. En clau Barça, us preguntem avui en el vostre 11 titular qui està, Dembélé o Adama? Heu votat per Dembélé al 54%, per Adama al 46%. Està igualat. I en clau espanyol us preguntem si voleu que l'Espanyol continuï en mans de Mr. Chen. Heu votat que sí a aquesta hora al 51%, que no al 49%. Més igualat encara. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passant 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa. La pilota ja roda a Esports Cope. Converti, ahorras dinero en tu seguro de coche desde 180 euros al año y ahorras tiempo al poder calcularlo en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si me concedieras un deseo para hacerme feliz.
Comencem abordant l'actualitat del Barça, que avui té un clar nom propi. Saludo l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Que és el de Frank Kessié, el migcampista del Milan, que es convertirà en jugador del Barça.
La propera temporada, l'acord amb el Barça està tancat entre el club i el migcampista de 25 anys, que arriba lliure després de 3 temporades al Milan. Xavi volia un perfil diferent pel mig del camp, perquè ens entenguem, un estil Keita, per complementar una posició que ja està ben coberta, amb Busquets, Pedri, De Jong, Gavi i Nico. Per tant, han tancat a Frank Kessié, que és un altre futbolista que arribarà a cost zero, el segon fitxatge que arribarà com a agent lliure, perquè ja recordem Andreas Christensen, el central del Chelsea, també està tancat de cara a la propera temporada. He tret de l'equació del mig del camp a Riqui Puig, perquè ja vam explicar a Tiempo de Juego que en els propers dies es dona com a molt de marge un mes per prendre una decisió definitiva sobre el seu futur, però per primera vegada, al veure que té tan poc protagonisme, es planteja de veritat sortir del Barça en aquest mercat d'estiu.
També ens vols parlar d'Ansu Fati, que l'home ja comença a veure la llum al final del túnel, no?
Sí, tornarà en 15 dies. Això és el que em diuen fons del seu cercle més proper. El Barça-Sevilla del 3 d'abril, ja ho vam explicar, és una data que té marcada el calendari. Evidentment, la decisió de si entra finalment en aquella convocatòria l'haurà de consensuar amb els metges i amb Xavi. En cas de mínim risc, no es precipitaran, sempre impararà la prudència per davant de les ganes, però la realitat és que les sensacions d'Ansu Fati són molt i molt bones. Deien, encara la recta final, el seu bíceps femoral ha respost molt bé al tractament conservador en aquests gairebé 3 mesos que ha seguit de tractament des que es va lesionar el 20 de gener. Recordem que no va voler operar-se, tot i que els serveis mèdics li aconsellaven, i ha optat per seguir una rehabilitació a Madrid amb el seu fisio de confiança, amb Joaquín Juan, amb sessions dobles, i ho continuarà fent en els propers dies. Prudència, cap i calma, aquest és el missatge que em transmeten des de l'entorn d'Ansu Fati, però també em remarquen que si no hi ha cap contratemps, d'aquí 2 setmanes estarà llest per reaparèixer Ansu Fati.
Perfecte, tenim moltes ganes de tornar-lo a veure damunt d'un terreny de joc. L'equip avui fa festa, Helena, i demà hi ha cap a Istanbul.
Demà a primera hora, sortiran cap a Istanbul, cap a Turquia, on ja els esperarem a les portes de l'hotel de concentració. Tindrem la convocatòria, on no hi serà Dani Alves, perquè no està inscrit a l'Europa League, i on sí que hi serà Gerard Piqué, que ve de complir 600 partits amb el Barça i que espera sumar-ne més. La porta a l'esmorzar amb els mitjans ja va confirmar que tant Piqué com Busquets com Jordi Alba seguiran la temporada que ve, i Piqué als mitjans del club ha transmès les seves ganes de seguir, la seva il·lusió i l'optimisme amb l'equip a les portes d'aquesta setmana clau.
Sí, molt optimista, i la veritat és que després dels mesos que hem passat i les temporades, sobretot l'última, doncs, aixecar el vol i veure que estem en una dinàmica positiva, ascendent, jo crec que són les millors notícies possibles. La gent està gaudint quan ve a l'estadi, que això és primordial, i que nosaltres també al terreny de joc doncs, ho fem, suposa que bé, que els resultats acabaran venint, que ja ho estan fent, però esperem que fins a final de temporada doncs, seguim en aquesta línia.
Dijous el partit contra el Galatasaray, 3 dies després el clàssic al Bernabéu.
Te'n vas cap allà aquesta tarda, no, tu?
Sí, Helena? Sí, a les 12 de la nit aterro a Istanbul, si tot va bé. Així que demà al matí ja estaré donant guerra pels carrers de la ciutat i aniré a buscar l'hotel del Barça per fer l'arribada dels jugadors, per veure si ens deixa algunes declaracions Joan Laporta, que últimament parla bastant al president, i per informar des d'allà, perquè a la prèvia serà a la tarda des d'Istanbul amb Xavi, un jugador que encara està per determinar.
Doncs parlem demà des d'allà. Condis, gràcies, bon viatge.
Adeu, gràcies.
Nosaltres fem una mínima pausa i en un minut saludem el vicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar, y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Un quart de quatre. Com us deia, podem saludar Eduard Romeu, vicepresident econòmic del Barça, que dissabte passat va estar a Polònia i juntament amb un seguit d'entitats van portar cap aquí a 220 refugiats fugint de la guerra a Ucraïna. Eduard, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé. Escolta, intentant posar el vostre gra de sorra en ajuda a aquesta gent que malauradament ha hagut de deixar córrer cuita a casa seva per culpa de la guerra, Eduard?
Doncs sí, la veritat és que és una... res, com bé dius, una gota d'aigua a l'oceà, això. Mm. Però crec que a vegades és bo moure, remoure l'arbre, no? I que la societat es consensiï. I vaja, que estic molt orgullós de la resposta a nivell social, no? Que tothom doncs està molt engrescat. I el que sí que hem de dir que és molt important anar de la mà de les institucions, perquè després les persones que estiguin aquí doncs han de tenir totes les credencials ben portades, saps? I no trobar-nos en problemes posteriors. I això, de fet, va ser una iniciativa d'Open Arms. Nosaltres tenim molt bona relació perquè estem a Badalona, tenim la seva Badalona igual que ells, en José Elías, el nostre president, i l'Òscar doncs, han col·laborat ja directament amb altres causes, sobretot el tema que fan ells de naufragi al mar.
Sí.
I a partir d'aquí doncs, ens hem trobat, no? De dir, escolta'm, hauríem de fer alguna cosa. Nosaltres vam dir sí, però necessitem entitats de prestigi reconegut, perquè és un tema molt sensible, el fet de portar nens i dones, en aquest cas, no?, que estan desvalguts fruit de la guerra. I aleshores, doncs, la veritat és que anant en companys de viatge com Open Arms, com la Fundació Santa Clara amb la Sor Lucía i el Padre Ángel de Madrid, a més de la col·laboració directa de Josep Santacreu, del que és el Consell Delegat de DKB, de l'asseguradora, doncs són persones que estan acostumades a bregar en entorns similars, no exactament així, però similars. Tot el tema del circuit administratiu i burocràtic és una mica farragós, el controlen perfectament. I després, lògicament, era molt important tenir també doncs, aquesta cobertura una vegada estiguessin aquí, i de la mà d'aquestes institucions, doncs, les persones que s'han ofert d'acollida, doncs, evidentment, han passat tots els filtres de seguretat, no? I proporcionarem doncs, una vivenda, proporcionarem alimentació, proporcionarem doncs, integrar-los a la societat d'una forma segur molt, molt bona, no?
Clar, perquè vosaltres, Eduard, veu amb un avió cap allà, carregat, crec que, de material, no? Mèdic, menjar, roba, i veu portar cap aquí més de 200 refugiats. Et vull preguntar, Eduard, com veu trobar la gent allà? Què us veu trobar?
Bé, nosaltres, el com es selecciona les persones, doncs és una tasca que va fer en Josep Santacreu amb origen, juntament amb la nostra gent d'Audax Polònia, que es van posar a disposició i s'han portat com uns campions, i s'ha fet de la mà del consulat espanyol, en aquest cas a Varsòvia. Llavors, a partir d'aquí s'ha facilitat doncs, tot l'entramat que ja cal doncs, a nivell administratiu. Com ens hem trobat? Doncs la veritat és que va ser una experiència tremenda, no? El fet de veure com els homes, no?, deixaven els nens en mans de les seves dones i es feien aquell comiat que no sabem si serà curt, llarg o final, doncs, i se'n tornaven cap al front, no? És una sensació
duríssima,
brutal. No ens fem a la idea encara com podem estar a 2 hores i 50 minuts amb una realitat com aquesta, no? Jo crec que és terrible, realment és terrible. És una cosa que no pensava que hagués pogut veure mai, no?
Ja ho has apuntat una mica abans, però et volia preguntar també, aquesta gent que ara està aquí, una mica què passa amb ells? Van a llars d'acollida? Queden recollits en unes zones que els hi proporcioneu cadascuna de les institucions que us heu desplaçat fins allà? Com va aquest tema?
Sí, hi ha una mica de tot. És a dir, per exemple, han estat molt actius, sobretot l'Ajuntament de Guissona, també l'Ajuntament de Badalona hi ha participat, I aquí, doncs, normalment són cases de familiars, amb els casos de persones que tenien vincles en aquí,
sí.
Altres persones que són amigues i també s'ha estat acollit, però també hi ha una part molt important de la societat, doncs, que els rep a casa seva, no? Com a exemple, et poso l'exemple més clar, el poble de Guissona, no?
Sí.
És un poble on sabeu que hi ha un percentatge de persones d'Ucrània important,
sí, sí.
Dintre del que són els números absoluts, parlem de números relatius, però en aquest cas doncs, tenen un servei de 150 voluntaris catalans al poble i s'han posat tota la logística a treballar, a més de la pròpia persones de la nacionalitat. No? I tot això, doncs, aquestes acollides, clar, tot té un límit, òbviament, i també s'han d'anar obrint doncs, a altres municipis més propers, no? Però sí, evidentment, Open Arms, doncs, i Gaudens, el lloc d'actuació és Badalona, i per tant doncs, també ha estat molt, molt actiu, i Sor Lucía, que està doncs, a tot l'àmbit de Manresa, ens costa que les institucions d'allà també han aportat moltes vivendes, el tema empresarial del Bages doncs, sufraga les despeses que això ocasiona a nivell de manteniment, subministres, durant un període llarg de temps, en fi, d'alguna manera, és una contribució. Jo crec que l'important és que la iniciativa privada és la que està fent això i que, lògicament, apreta i tira, no?, de les administracions.
Sí, el ritme és diferent, Eduard. L'administració pública va fent lo seu, però els ritmes són sempre més lents i, en canvi, la iniciativa privada en aquest tipus de situacions sempre respon més ràpid, no?
Sí, nosaltres una mica el que dèiem és que per què volíem anar amb aquestes institucions, anem a dir, de reconegut prestigi, perquè realment sabem que aquestes situacions a vegades són complexes per les màfies i coses que no haurien de passar, però que passen, quan parles de nens i dones s'adrà molt al tanto, en aquest sentit, però si es responsabilitzen aquestes entitats que tenen molts anys d'història i que saben fer bé els deures, el que diem és, escolti, no posin moltes traves perquè necessitem treure les persones d'allà, pensi que s'han d'evacuar ràpid, estan rebent entre 50 i 60 mil diaris.
Clar, clar.
Suposem que és el moment de l'èxode més gran, però és que si no els anem evacuant, per molta voluntat que tinguin els polonesos, no podran suportar això, saps?
Sí, sí.
I aquest és el drama, que a vegades ens emboliquem amb molta burocràcia, no?
Clar.
I repeteixo, necessari en molts casos, però també és veritat doncs, que Intermón es fa, Magnur, Creu Roja, doncs en aquest sentit estan col·laborant, però bé, sabem que els seus protocols són més feixucs, no?
Uh-huh.
Aleshores, nosaltres vam dir, escolta, portem l'avió sí o sí, i l'avió va ser-hi, no?
I, sí, sí.
I en aquest cas també hem de destacar doncs, la propietat de l'aparell, no? L'Enrique Piñeiro és una persona doncs, molt dedicada a la causa, que n'ha fet moltes, que té molta experiència i que ens ha facilitat molt la feina, no?
Uh-huh. Entenc, Eduard, que el Barça també, a través de la seva fundació i a través de les entitats amb les que col·labora, també està movent-se, no?
Sí, el Barça està fent accions, evidentment, també directament, doncs, igual que nosaltres, a part d'aquesta iniciativa de l'avió, doncs, porta diferents tràilers amb tot tipus de productes, sobretot roba d'abric, perquè no hi ha fa fred, aliments i medicaments, i ara hi ha una sèrie d'iniciatives importants que donarà a conèixer, però això li correspon, òbviament, a la responsable de la Fundació, la Marta Segur, que és una persona que té un cor meravellós i té molta experiència en això, i que segur que seran molt ben rebudes. I, sobretot, es vol que participi molt la massa social del Barça, socis i simpatitzants. Jo crec que serà una iniciativa molt maca, perquè aquí té raó la Marta de dir, escolta'm, pensem que tot això, per desgràcia, va per llarg. No podem mirar amb les curtes, no? És a dir, és molt bona l'ajuda rebuda i molt maco l'interès del moment, però això passarà en unes setmanes i passarà uns mesos i deixarà de ser la notícia del dia, probablement, però si aquestes persones seguiran aquí i seguiran necessitant assistència, no? I una mica el Barça el que vol en aquest sentit és ser corredor de fons, no? I prestar doncs, aquest suport no només ara, sinó a nivell de futur de continuïtat, no? Jo crec que això és molt important per integrar aquestes persones.
Molt bé, Eduard. Doncs escolta, gràcies pel que heu fet, gràcies pel que esteu fent, i deixa'm per acabar preguntar-te per alguna qüestió d'actualitat blaugrana com a vicepresident econòmic de l'entitat que ets. Que ahir vam conèixer aquesta xifra del límit salarial negatiu de menys 144 milions que va explicar la Lliga i que, clar, és una xifra que espanta una mica. Eduard, no sé què els hi pots dir als seguidors del Barça que hi van conèixer aquesta notícia.
No, jo els diria als seguidors del Barça que no ha canviat res que no sapiguessin, no? Simplement, aquí la Lliga ha fet una projecció de les pèrdues importants que, com saben, es va tenir al final de la temporada passada i la previsió de pèrdues d'enguany. Evidentment, jo el que diria és manquen encara 3 mesos per acabar l'exercici de la temporada a nivell econòmic. Nosaltres estem treballant en paral·lel i de forma bilateral amb diferents opcions. Podríem tenir signades diverses coses, però, com sempre diem, les presses no sempre són el millor company de viatge i nosaltres el que volem és maximitzar el valor del Barça, no? Per tant, podríem eixugar això amb alguna operació que poguéssim signar i que ens pressionen molt, i vostès saben ja de què parlem per signar.
Sí, de CVC, no? De CVC.
És un exemple, però, evidentment, el que hem d'intentar és millorar al màxim possible aquestes opcions fins on arribem, eh? Però que d'alguna manera ens ho hem de fer valer, també, no?
Yeah.
I hi havia una sèrie de línies vermelles, sobretot alguna molt concreta, doncs, que l'hem de discutir i que estem treballant molt per poder-la redreçar. Però això cal una mica de temps, perquè no és fàcil, eh? És una qüestió molt de, si em permet, enginyeria financera, perquè ens interessa fer les coses ben fetes i, sobretot, com parlàvem del cas anterior, que és molt més important, òbviament, doncs ho hem de fer sostenible, no? No és solventar un tema ara, sinó fer sostenible el Barça per molts i molts anys.
Eh? Això vol dir que el club es veu abocat a signar amb CVC o no té per què ser així?
No, és una de les opcions i probablement la que està més paquetitzada i més concreta, no? Perquè sabem el que hi ha. Sí que és veritat que estem fent un cert viratge per millorar substancialment alguna de les condicions que per nosaltres era molt important, però, evidentment, no estem al punt que a nosaltres ens agrada encara, no?
Okay.
També és veritat que les negociacions són això, no? Tu vols 100, l'altre vol 0 i has de trobar un punt de trobada, no? Si no, no és negociació, és imposició, i això, una imposició no és bona mai per cap de les dues bandes, no? Al final, ens hem d'acabar entenent i nosaltres, repeteixo, no dic que no, tampoc dic que sí, dic que portem en paral·lel diferents negociacions.
Clar, la gent diu, no podrà fitxar el Barça a l'estiu? Ah, sí podrà fitxar, no?
Bueno, a veure, el cert és que no podíem fitxar l'hivern i hem fitxat, no? Mm. I crec que, a més, els nostres tècnics han fitxat molt bé. Si més no, l'alegria que estem veient ara, i sobretot aquest recolzament que aquests jugadors més experimentats poden donar en els joves que s'estan fent i que tenen un valor molt alt, però que els hem de dosificar i no els hem d'exposar, no?, al primer lloc de la travessa, diguéssim, doncs, vaja, és important. Per tant, jo crec que la nostra obligació és ser imaginatius, és cercar totalment el mercat i, evidentment, doncs, miri, no estem pensant ara en fer un dispendi de molts cents de milions, com alguns parlen, perquè, lògicament, no està la situació per fer-ho, eh? Això és una evidència.
O sigui, el tema Haaland sí que ja ens podem oblidar, no?
Bueno, al Barça no hi ha res impossible, eh? Però en qualsevol cas és molt difícil. I jo crec que és un jugador dels 4 o 5 que pot haver molt codiciats en aquests moments al mercat mundial i, per tant, doncs, hi haurà molts clubs amb unes capacitats i que en uns casos perquè estan més sanejats i en altres casos perquè juguen amb unes regles de joc diferents a les nostres i que per la raó que sigui se'ls accepta, doncs que tenen uns privilegis que els hi permetrien fer-ho més fàcil que els nostres. No? Però vaja, no puc, no em corresponen a mi, òbviament, jo no porto la parcel·la esportiva, però evidentment estem parlant d'unes xifres que en aquests moments se'ns escapen.
Eduard Romeu, gràcies per atendre'ns. Repeteixo, gràcies pel que esteu fent. Una abraçada molt forta, anem parlant.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Després de parlar amb Eduard Romeu, busquem l'última hora dels dos rivals del Barça d'aquesta setmana, començant pel Real Madrid, que és la setmana del Clàssic. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Que ganó el Madrid en Mallorca, pero bueno, paga cierta factura porque acabaron futbolistas con molestias. Cuéntanos cómo están Mendy, Benzema y Rodrigo.
Sí, la factura fue cara. Porque el Madrid ganó, son 10 victorias a domicilio en 14 partidos en la Liga. O sea, el Madrid es un equipo muy fiable, que no ha perdido todavía en el Bernabéu. Pero como tú dices, la principal factura que dejó el partido fueron tres lesionados. Hubo susto, sobre todo con Rodrigo, que sufrió un fuerte impacto en el empeine del pie derecho, en la zona del escafoides, pero a falta de radiografías parece que se trata solo de un golpe, como él mismo confirmaba en la zona mixta. Hoy está guardando reposo en su casa, es día libre, mañana va a ser sometido a pruebas radiológicas, pero parece que es solo un impacto y el fuerte golpe. Y por lo demás, pues pendientes de Benzema y de Mendy. Benzema ya había hecho los 5 cambios a Ancelotti, después de marcar el segundo gol de cabeza sintió un pinchazo en la zona del sóleo, en la zona del sóleo peroneo de la pierna izquierda. Dejó al equipo con 10 y hoy ha ido a Valdebebas, está en manos de los fisios y mañana se le realizará una resonancia para saber si tiene algún tipo de rotura o no. Algo parecido a lo de Mendy, que sintió molestias en el aductor, zona donde ya estuvo lesionado. Parece que es una sobrecarga, pero en el caso de los dos franceses, pues habrá que estar pendiente de su evolución para ver si pueden jugar el domingo contra el Barça. Es evidente que aunque se da prioridad a la Liga y se quiere ganar el Clásico, el Madrid ahora mismo con la distancia de 10 puntos no va a correr ningún riesgo Ancelotti con ninguno de los tres jugadores que te cuento.
Perfecto. Pudo ser todavía peor la factura porque Casemiro se liberó de la amarilla, Miguel Ángel, ¿eh?
Sí, tuvo suerte porque rozó la amarilla en varias ocasiones. De hecho, cuando le cambia Ancelotti se tapa la boca y resopla, como diciendo casi, pero no vio la décima, porque ya es el segundo ciclo para el brasileño. Tampoco la vio Mendy, Militao ni siquiera viajó, eran los tres apercibidos. Así que en cuanto a cartulinas, no hay problemas para el Madrid.
Miguel Ángel, vamos hablando durante la semana. Gracias.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. També una punta al Galatasaray. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que va jugar ahir contra el Besiktas, partit de Lliga, derbi, va guanyar 2-1 amb dos gols de Kerem, aquest futbolista que tant ens va agradar ahir al Camp Nou.
Sí, es van emportar els 3 punts, el més important, la victòria contra el Besiktas, el seu etern rival. A la primera meitat, el Galatasaray, com deia, es va marcar els dos gols, ho va fer a través d'un dels seus referents, jugarà dijous, lògicament, contra el Barça, Hector Koglu, i ja el 85 el Besiktas va fer el seu gol gràcies a Gilmaz, que va ser el 2-1 de definitiu. El Galatasaray és ara 11è a la Lliga Turca, amb 38 punts, a 9 d'Europa i a 9 del descens. Ahir no van jugar ni Pjanic per lesió, cedit pel Barça del Besiktas, ni l'ex blaugrana Arda Turan, encara que això ja és costum aquesta temporada. Iñaki Peña va ser titular, com tornarà a ser dijous, sobretot després del seu bon paper a l'anada al Camp Nou, és clau per Domènec Torrent, i demà al matí hi haurà les rodes de premsa prèvies del Galatasaray a Turquia, que arribaran al partit contra el Barça amb un dia menys de descans que els blaugranes.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
I està a Istanbul el Manuel Oliveros. Evidentment s'han portat cap allà la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, la sortida del sol al costat del Bósforo, un sol molt tímid que volia fer-se un lloc entre els núvols amb una temperatura molt propera als 0 graus. Encara hi ha neu a la gespa dels parcs d'Istanbul i a les muntanyes al nord de la ciutat. Malgrat l'època de l'any, hi havia força visitants a la mesquita blava en procés de restauració. A prop Santa Sofia o el Palau de Topkapi, que tanca els dimarts. I aquí a Istanbul s'espera una vegada més al Barça. Ahir el cambrer no volia saber res del Galatasaray. El seu equip favorit és el Fenerbahçe i assenyalava la terra que teníem al fons, la part asiàtica d'Istanbul. Imatge que faig ara des del restaurant Nus Red, un dels millors d'Istanbul. Es troba al mig del Gran Bazar. Espectacular la carn i el postre, la baklava, pistatxo i gelat. I de tant en tant, com avui a un quart de dues del migdia, hi ha la crida a l'oració des del minaret de Santa Sofia i la Mesquita Blava, ens arriba el cant dels seus muezzins.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies. Gràcies, Oli. Bonica foto, bon profit. Sona la sintonia de la Champions. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Perquè avui tenim dos partits més de tornada d'aquests vuitens de final. Dos partits amb dues eliminatòries molt igualades i ens interessa sobretot a United Real... Real Madrid anava a dir, no. United Atlètic de Madrid d'Altra Ford.
No, no.
Això ja està superat. Jo t'he superat el Real Madrid.
Ja ha tingut prou amb el Paris Saint-Germain a vuitens, sí, sí. Sí, senyor, Manchester United Atlético de Madrid. 1-1 a l'anada dels creadors de ja vam guanyar Anfield i ja vam guanyar Stamford Bridge, hauria d'arribar al per què no podem guanyar Old Trafford. El que passa és que és un partit que ens porta molts dubtes, tant al conjunt de Simeone com al conjunt anglès. Acaba de parlar Cerezo, recuperant el costum del dinar de directives, perquè hi ha rum-rum de que sona Simeone pel Paris Saint-Germain. Ha dit Cerezo, se ha de hablar, aunque sea mentira. Estaremos hablando de esto los próximos 4 años. En tot cas, 2.500 seguidors mata la ses per veure com surt aquest partit del qual Simeone en troba molts registres.
Con la característica de futbolista que tienen ellos y con la característica de futbolista que tenemos nosotros, puede alternar, esperándonos para que nosotros, para que ellos tengan contragolpe, porque lo tienen y seguramente es una de sus mayores virtudes, o nosotros esperar y tener contragolpe, que es una de nuestras mayores virtudes que tenemos, o alternar teniendo unas posiciones largas, cosa que creo raro por sus características y también por las nuestras.
Simeone sona així perquè l'anècdota es va espatllar al micro de la sala de premsa d'Old Trafford. No he trobat millors versions de les paraules ni de Simeone ni de Marcos Llorente. Baixes, Bas, Cunha, Bersalico i Lemar per lesió, Carrasco per sanció. L'altre partit d'avui, Ajax d'Amsterdam, Benfica. Et dono una dada, Batllori. Des del dia del sorteig fins al partit d'anada, Ajax. 39 gols a favor, un en contra. Des del 2-2 a Lisboa, Ajax, 9 gols a favor, 6 en contra. Hi ha molts dubtes al conjunt de Ten Hag fins al punt que ara mateix els portuguesos creuen que poden donar la campanada a Amsterdam.
Recordem que està empatada a 2 aquesta eliminatòria del partit d'anada. De seguida obrim debat a Sportscope.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Obrim el debat a Sportscope. Saludem a l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
Hola, què tal, Joan? Com estem?
Molt bé, i esperem incorporar de seguida el Miguel Rico també. Semana guapa, Emilio, de futbol, Tenemos dos partiditos, Turquía i Bernabéu, no veas.
Bueno, es que ahora ya casi cada semana es así, ¿no? O sea que bien, bien, muy bien, estupendo.
Los dos son importantes, bueno, pero tenemos el debate de cuál es más importante. Hombre, los dos son muy importantes.
Bueno, a ver, yo creo que el de esta noche tiene el puntito ese del morbo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que
hablas del United Atlético de Madrid.
Sí, porque vale. ¿De cuál hablas tú?
Del
otro?
No, del Barça, del jueves y del
Ah, bueno, del Barça, como estabas... Perdona, como estábamos en martes, pensaba que...
No, bueno, sí.
Que, vale, que lo iba
a... Bueno, también es guapo el de hoy, también. Sí, también.
Bueno, a mí el de hoy me parece apasionante.
Está muy guay.
Porque, entre otras razones, porque el United es tan irregular, tan irregular, ¿me entiendes? Que bueno, que como el United es yo creo que el Manchester United es el único equipo, de verdad, además, más que el Real Madrid, yo creo, es una barbaridad decirlo, pero yo tengo la sensación de que arrastra el nombre y el prestigio y la fama y el ser el club más seguido en el planeta y tal y cual, que todavía va viviendo un poco de eso, ¿no? Y va sobreviviendo a una situación catastrófica como es la actual, porque estos son parecidos a los del Paris Saint-Germain, ¿verdad? Se gastan millones y millones, van cambiando de entrenador y todavía no han logrado ni una décima parte de lo que fueron con el señor Sir Alex Ferguson,
sí,
¿no? Entonces, esta noche tiene el morbo añadido de Cristiano Ronaldo, que hay gente en Madrid, no digo del Madrid ni del Atlético, pero hay gente en Madrid que lo tiene ya como descontado, como que ya es un exfutbolista.
No,
y el otro
no,
día
si,
va
si
y
viene
mete,
de meter unos golazos.
No, metió 3 goles, sí. Que no fue ni de falta ni de penalti. Sí, o sea, sí, que sí. Tremendo, ¿no? Y entonces, bueno, y tienes el punto este del Atlético de Madrid, que a mí, evidentemente, no me gusta, porque no me ha gustado nunca cómo juega el Atlético de Madrid y cómo, e incluso el propio show de Simeone me parece muy lamentable en la banda, sobre todo en el Metropolitano, pero lo que quiero decir es que es un equiparro que compite de una manera brutal, por lo tanto ahí ese es un partido fantástico. Respecto a lo del Barça, yo la verdad el partido del jueves lo veo bastante fácil, o sea que no te voy a engañar. ¿Sí? No lo sé, pero lo veo bastante fácil en el punto de vista. A ver, lo veo como veía Miguel el partido de vuelta de Nápoles.
Ya está por aquí, por cierto, Miguel. Hola, Miguel.
Que ya sé que Miguel no ve el partido este del jueves como vio el partido de vuelta de Nápoles, me consta, le he oído, pero yo creo que el Barça está en un momento en que incluso jugar fuera de casa con esa situación, con tensión, sabiendo que no puede fallar, es una cualidad que ya va adquiriendo, creo.
A ver, Miguel, hola.
Hola.
Miguel, ¿no el veus clar tu al partit de dijous o què?
No, jo el que em referia l'altre dia que comentava l'Emilio és que després de veure jugar el Barça contra el Nápoles, a mi em va quedar un bon regust. No va ser capaç de guanyar el partit, però les sensacions a mi van resultar bones. De fet, que vaig sortir d'aquest primer partit més convençut de que el Barça podia eliminar el Napoli que no pas abans de jugar el partit. L'altre dia contra el Galatasaray no em va agradar gens, perquè per entendre'ns va ser tot el contrari del que vam veure contra l'Osasuna. Si juguen contra l'Osasuna tindran les seves oportunitats de guanyar i estan en condicions de fer-ho, sigui quina sigui l'alineació del Xavi. Però si fan aquella vida contemplativa del Galatasaray el primer dia pensant que el gol arribarà pel seu propi pes, llavors no sóc optimista, perquè el gol i la jugada definitiva s'han d'anar a buscar, no sempre venen soles.
Sí, en este sentido, Joan, yo creo que lo que siempre también ha defendido Miguel durante esta temporada y que a mí me parece auténticamente cierto es que el Barcelona no está todavía en un momento donde pueda especular con su manera de jugar, con su determinación, con su intención, con sus ganas, con su coraje, ¿me entiendes? O sea, no está todavía. O sea, probablemente ni tiene la plantilla, ni tiene la alineación, ni tiene consolidados los métodos de Xavi, ni está en una situación donde pueda de alguna manera calcular. Yo creo que lo que siempre ha opinado Miguel, que es al Barcelona actual también le va a la sentencia esa de Simeone de partido a partido, es evidente. O sea, es decir, cuando digo evidente me refiero incluso a la alineación del propio Xavi del jueves. O sea, no se puede pensar en el domingo. O sea, porque ese es el partido, es el jueves. Sí. Y por lo tanto, eso yo creo que en esa intención, en esa decisión, a mí me cuesta creer, pero de la manera en que vimos el partido contra el Galatasaray, yo no sé, repito, si Xavi ahí hizo el famoso discurso, ¿no?, que siempre suele hacer Guardiola, de que cuando es un equipo pequeño o es un equipo accesible, mete un miedo tremendo a sus jugadores y dicen que estos tíos no se
quieren. No pareció.
Claro, no pareció, ¿me entiendes? Y entonces, además, como el Barcelona actual está lleno de muchachitos que no han vivido esos partidos muchas veces, también los hay que los han vivido muchas veces, pero no tuve la sensación de que alguien, si no fuera entrenador, alguien en el túnel de vestuarios, el Busquets, el Piqué, el que fuera, les dijera, tíos, vamos a intentar meter 2-0 en la primera parte porque esto no va de coña, ¿me entiendes? No tuvimos esa impresión.
Perquè, Miguel, el partit de la setmana, ¿quin és, el de dijous o el de diumenge? ¿Quin és el partit de la setmana?
Primer el dijous i després el diumenge.
No, ja.
És fàcil.
Okay, sí, ja. Fins aquí arribem.
És de Johan. Miguel, és una pregunta de Johan.
Ja saps el que vull dir,
No, sí, exactament el que vols dir. Quan és el partit del Madrid?
El diumenge.
Doncs el programa primer és dijous.
Sí.
Para mí es el domingo, ¿eh? Para mí es el domingo.
¿Sí? ¿Ves?
Sí.
Para mí es el jueves, ¿ves? Para mí es el jueves.
No, perfecte.
Els dos dies.
Sí, però si hem de jugar a quedar-nos amb un... Es que, bueno, Joan, tú puedes ganar en el Bernabéu y seguramente no ganarás la Liga el jueves si no ganas, adiós.
No, no.
Ya, pero todo lo que ganas ganando... Ya, pero todo lo que ganas...
Digas, Miguel, digas.
No, que es que estoy por teléfono y sí. A veces me parece que entro a destiempo.
No, digas.
Que quería decir que todo el Galatasaray se dio por descontado. Yo no creo que una eliminación contra el Galatasaray deje indiferente a la gente. O sea, es un berrinche más. Sí. O sea, una indecisión más en una etapa en la que tú necesitas confirmaciones. Y por otra parte, insisto en lo de siempre. Hay dos caminos para llegar a jugar la Champions League. Una que entrando entre los cuatro primeros, que puede ser, ahora el Barça está ahí, sí. Pero es verdad que está más cerca del quinto y del sexto que del segundo. Sí. Y la otra es ganar la Europa League, que además te convierte en cabeza de serie para la próxima Champions. De manera que es importantísimo el premio, con independencia de la categoría de la competición, el premio es importantísimo.
Remata, Emilio.
Yo no tengo ninguna duda sobre el jueves de que el Barcelona va a ganar, ninguna duda, como no la tenía con el partido de Nápoles. Y entonces, ya no como periodista, ya no como amigo, ya no como colega, ya no como crítico, ya no como amante del fútbol, simplemente como aficionado, como seguidor del Barça, uno se pone a pensar lo que puede significar ganar en el Bernabéu el domingo. Porque, además, no tenemos que ignorar, frente al partido del domingo, ¿vale?, el enorme desprecio que Madrid en general ha hecho de este proyecto del Barça. O sea, es decir, en ese sentido, y no quiero señalar a nadie, no quiero hablar de madridistas, ni de periodistas, ni de gurús, ni de grandes tertulianos, ni de... No quiero hablar nada de todo esto. Lo que sí creo es que ha habido, digamos, una mofa, un desprecio sobre están arruinados, no pueden fichar a nadie, ahora van a buscar a un entrenador de Qatar que no tiene historia, ahora empiezan en el mercado invernal a buscar a gente barata que no tienen dinero. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. O sea, esto no enganchará, todo eso. Y de pronto tú te presentas en el Bernabéu, en ese majestuoso, en ese platillo volante que han construido con ese equipo que ha remontado al PSG y tal y cual, y les ganas. Bueno, pues eso a mí personalmente me parece una gesta que me gustaría vivir, que me gustaría ver, evidentemente.
Vale,
por, eso digo,
sí.
Por eso digo lo del domingo, no por otra
está
cosa.
Bien, está bien.
Una cosa no quita la otra, Emilio.
Sí, no, es para hacer las dos cosas.
Que se pueden hacer las dos cosas.
O ninguna, sí, ya veremos. Emilio, Miguel, gracias.
No, ninguna no. Hasta luego. Chao.
Adiós. Adiós. Adiós.
Setmana gran per al Barça, a Europa i al Clàssic. I ho viurem amb la passió de l'equip líder de la ràdio. Primera parada, Turquia.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des d'Istanbul, Galatasaray, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Digi, el operador de fibra y móvil que va por libre, patrocinador oficial del Español, te ofrece este espacio.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs amb els amics de Digi, amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Abordem la informació de l'Espanyol. Avui el tema és la propietat del club, perquè, Quique, és cert que l'Espanyol desperta l'interès de molts inversors.
Sí, segons ha pogut saber Esports Cope, en els darrers 4 anys l'Espanyol ha atès l'interès de més de 25 empresaris o grups d'inversors que han volgut saber preus i condicions per tal de comprar el paquet accionarial de Mr. Chen a l'Espanyol. Cap d'ells ha fructificat en res. A dia d'avui hi ha 4 opcions sobre la taula. Cal recordar que Chen ha invertit fins aleshores 200 milions d'euros per aconseguir sanejar econòmicament un club que el 2015 anava camí de la fallida. En cas de que el procés continués endavant, no seria res immediat. Chen hauria de convocar una junta extraordinària a la seva empresa, Rastar, i també comunicar a l'estat xinès i a la borsa de la intenció de fer aquest traspàs accionarial. A hores d'ara, cap procés està endegat, tot i que ningú ara mateix podria posar la mà al foc sobre qui controlarà el club d'aquí a, per exemple, una temporada.
Doncs és cert que hi ha gent que vol comprar a l'Espanyol, però també és veritat, Quique, que Mr. Chen vol seguir implicat en el projecte i vol seguir fent créixer l'Espanyol.
Chen Yanseng sent que el seu projecte s'ha quedat a mitges, amb independència de que el descens i la pandèmia han fet molt difícil la convivència i que també ell es pugui centrar al 100% i de manera directa a les seves tasques. Per això valora, segons hem pogut saber aquí a Esports Cope, dos opcions per poder continuar amb la injecció de diners sense el tallafoc del govern xinès i les restriccions actuals. Una seria, preneu nota, comprar ell a títol personal al club amb el permís del govern del seu país. Clar està, té diners per fer-ho, això podria desvincular l'Espanyol de la borsa i així poder seguir invertint amb llibertat que dona el patrimoni, que és molt, de Mr. Chen. Una altra opció que no descarta seria trobar un accionista minoritari que comprés una part del 99,5% d'accions que té Chen del club. L'objectiu seria fer una ampliació de capital i que amb aquest nou inversor seguir posant diners en el projecte esportiu. A dia d'avui només hi ha una realitat. Fins que l'equip no es salvi matemàticament, no es mourà res, ni es prendrà cap decisió a nivell esportiu significativa, com per exemple la continuïtat o no de Rufete a la direcció esportiva.
Seguim pendent dels moviments. Bona informació, Quique. Gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Un gamer despistado al que captar.
Mi fibra va que se las pela.
Ten cuidado que este tipo te la cuela.
Con Digi tienes la red de fibra más rápida para tus partidas. Disfruta de 300 megas de fibra más 10 gigas y llamadas ilimitadas por 30 euros. Infórmate en el 1789 o en ventajasdirporlibre.es. Digi, patrocinador oficial del Español.
I un apunt del Barça femení a 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que el Barça vola el triplet i després d'aconseguir la Lliga ara va per la Copa de la Reina.
Demà partides de quarts de final, sense massa temps per celebrar el títol de Lliga, l'equip de Jonathan Giraldez viatja demà mateix cap a Sant Sebastià per jugar-se en un partit únic la classificació per semifinals de la Copa contra el segon classificat, la Real de Natàlia Arroyo, a Zubieta. Demà a 8:45 de la nit. El Barça entrena d'aquí uns minutets, a 4:45, pendent de la recuperació d'Irene Paredes. L'equip basc ja ho ha fet aquest matí i la seva entrenadora, Natàlia Arroyo, ha parlat aquest migdia sobre quin Barça espera.
Creo que el Barça va a estar centrado, sin duda pues lo habrán celebrado porque al final Jonathan también es alguien a quien le gusta celebrar las cosas para darles valor y han conseguido una liga después de muchas jornadas de también trabajárselo, pero entiendo que están en ese rumbo de ganarlo todo y necesitan, para llegar a la semifinal, necesitan ganarnos a nosotras, igual que nosotras para llegar a esa última semana de mayo necesitamos derrotar a este obstáculo.
Una Real que té un mal record al Barça, 8-1 al Johan aquesta temporada, 1-9 a Zubieta en el partit de Lliga, encara que és un dels pocs equips que ha pogut marcar les blaugranes.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Va a seguir subiendo la gasolina?
¿Qué es esta inflación y cómo podría afectar a nuestros bolsillos?
¿Hay peligro de desabastecimiento si la guerra se prolonga?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Gasolina que supera los 2 euros en 13 provincias.
Y lleva camino de superarlos en las 47, ya lo
ha... Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Oye, esto de los precios de la energía no ha parado de subir, ¿no?
Ni va a parar, ¿no? De los precios sabemos que hoy hemos tenido un récord histórico.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Anem al bàsquet, Albert Díaz, bona tarda.
I Joan, què tal? Bona tarda a tothom.
Avui juga el Joventut, té partit d'Eurocup.
Sí, senyor, davant el Lietkabelis Lituà, a l'Olímpic de Badalona i a l'avantpenúltima jornada de la fase de grups. És un partit que juga a les 9 de la nit, on el conjunt verd i negre, recordem, és líder de grup amb 11 victòries.
Tres jornades pel final vol refermar aquesta primera posició de grup al conjunt que entrena Carles Duran. Sentim a l'entrenador de la penya.
A l'inici de la competició ningú parlava del Joventut. Tothom parlava de la Virtus, del Partizan, del València. I crec que l'equip ha fet mèrits propis perquè ara la gent parli de nosaltres. Crec que entre tots estem aconseguint que a l'Olímpic, a l'Eurocup, sigui un fortín. I si entre tots aconseguim que en aquestes pròximes jornades la penya segueixi guanyant, tindrem un avantatge de camp que ningú anava a parlar a l'inici de temporada, no?
Paraula d'entrenador, és veritat, no estava entre els favorits la penya per optar a guanyar l'Eurocup. Ho està fent molt i molt bé. Recordem que aquest, el d'avui, és el primer dels tres partits que la penya juga aquesta setmana entre totes les competicions. Avui toca fer un pas de gegant de cara a això, a refermar la primera posició de grup. Ferran Bassas és baixa, Joventut de Badalona, Lietkabelis de Lituània a les 9 de la nit.
Això avui, i ahir va perdre el Manresa partit de Lliga CB.
Sí, en un bon partit a la Fonteta, dic de bàsquet, amb molts punts. València 90, Baxi Manresa 85, que era un partit pendent de la 23a jornada, que ja es tanca amb aquesta victòria del València i la derrota del conjunt del Bages, que queda amb 15 victòries i 8 derrotes. Líder Reial Madrid, segon Barça i el primer de l'altra lliga, el Baxi Manresa. A veure, al final del partit, allò que diem periodísticament, rajada de Pedro Martínez, l'entrenador del Baxi Manresa contra els àrbitres.
Estamos un poquito quemados por cómo nos han pitado. Pues creo que ha habido una diferencia, como puede ver todo el mundo en la estadística, entre las faltas personales de un equipo y el otro, y no me parece que... Vamos, creo que hoy nos han perjudicado. Y bueno, nosotros hemos estado ahí bien, remando contra corriente y peleando bien el partido, pero bueno, pues ha sido difícil poder ganarlo.
No descartem, ara mirem l'estadística, que sigui una estratègia també per intentar ficar una mica de pressió cop a la taula del Baxi Manresa de cara a aquest tram final de temporada on, per què no, més enllà del playoff, intenta ser cap de sèrie. 30 tirs lliures va llançar el València. 19 al Baxi Manresa, que... Ahir va jugar el primer dels tres desplaçaments que té aquesta setmana. Demà dimecres a la pista del Darussafaka, partit de Champions, i diumenge a la pista és partit gran del Reial Madrid.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Més coses. Saludo al Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Valjori? Molt bona tarda.
Tenim fitxatge al Barça de futbol sala.
Juan José Camacho, Catela, a la izquierda, nacido en Cádiz, tiene 26 años, procede del Samara ruso, equipo que pagó su cláusula en enero cuando jugaba en Valdepeñas. Este fichaje ha sido posible por la disolución del Samara, con el que no llegó a debutar tras disolverse el mes pasado como consecuencia de la detención de su presidente y propietario, condenado por soborno por la justicia de aquel país. Así las cosas, queda libre y llega a coste cero. Firma hasta el 2024 y anteriormente había jugado en Zaragoza, en Palma y en Santiago. Ha pasado la revisión médica satisfactoriamente y solo está a la espera de recibir el transfer para incorporarse de forma inmediata al equipo azulgrana. Recientemente ganó la medalla de bronce con España en el Europeo de los Países Bajos, siendo, por cierto, uno de los jugadores más destacados del combinado español. El jugador andaluz, encantado con su incorporación al Barça.
Es el mejor equipo que te exige a siempre dar lo máximo e intentar ganar. Mi fuerte es ir para adelante, el uno para uno. Para mí es un reto, un sueño. Al final todo el mundo quiere estar aquí y muy contento. Aprovechar la oportunidad y vivir momentos únicos.
Una vez solucionados los trámites pendientes y pertinentes, será presentado como jugador del Barça.
Y en tenis, a Indian Wells han pasado ronda Nadal, Alcaraz y Badosa.
Sí, Paula Badosa, vigente campeona, ha superado a Sara Sorribes en el duelo español en dos sets y se ha clasificado para octavos de final, donde se medirá a la canadiense Laila Fernández, 21 del ranking WTA. Por su parte, Nadal ha eliminado al británico Evans, también en dos sets, 2-0, y se mete en octavos, donde le espera Opelka, el número 17 del ranking ATP, partido que se jugará mañana a las 8 de la tarde, hora española. A la misma hora se jugará el Alcaraz Monfils. El murciano ha eliminado a Bautista y Munar ha eliminado también a Carreño. Con esa victoria, el de Manacor suma 17 victorias en 17 partidos en el 2022, igualando el mejor inicio del año de Sampras y Federer, lejos aún, eso sí, de las 41 de Djokovic, que firmó en el 2011. También suma 400 victorias en un torneo Master 1000 por las 381 del suizo y 374 del serbio. Medvedev, por cierto, pierde el número uno en beneficio de Djokovic, que sigue sin jugar, aunque aparece en la lista de inscritos en Monte Carlo, que comienza el próximo 10 de abril.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
El superstar. Molt ràpidament, barrejar futbol i política és molt dolent. Alberto Núñez Feijóo, ahir a Barcelona.
Supongo que el Barça, que es uno de los mejores equipos del mundo,
cuando va mal, no le interesa hablar del resto de los equipos. Lo que interesa es ordenar el vestuario y que lo que le interesa es ganarle al Español. Pues bien, a nosotros lo que nos interesa... Ya sabía yo que aquí ya, hay ya libertad sabíamos, para...
Ya sabíamos que això no, és que hi havia pericos i hi havia també gent del Barça que considerava que el seu era guanyar-li al Madrid i no pas a l'Espanyol. Però bueno, última hora, Batllori, molt ràpidament, un recorregut de 10 quilòmetres, la principal novetat en el retorn de la cursa del Corte Inglés, i Eriksen també torna a una convocatòria de la selecció de Dinamarca 9 mesos després.
Gràcies, Gil.
Fins demà.
Que vagi bé, arribarem a les 4 de la tarda. Us recordo que avui tenim tiempo de juego a partir de 8:45 i a Lliga de Campions, partidàs Manchester United, Atlètic de Madrid. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos molt, que vagi bé.